UC amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dilluns 8 d'abril, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Enric, com estàs?
Bona nit.
Feia dies que no ens veiem ara.
Sí, perquè el dilluns era festa i l'anterior no vaig poder venir.
No vas venir, així que dic, ostres,
sí.
Ja trobava a faltar, eh?
I avui he mirat l'eclipsi, però des de la pantalla.
Com la bueno, però mira, escolta'm, això que diu el Martí, tampoc ens haurem d'esperar tant per veure'l.
No.
12 d'agost del 26. Jo ja m'ho he apuntat al calendari,
sí.
Per si de cas.
Però els qui ja pentirem canes, aquests eclipsis els hem vist.
Ja els heu vist.
O sigui, és diferent que diguis, no, i o veus
serà
aquest,
el primer...
ja els següents seran 100 anys, llavors fa més ràpid.
Clar, m'he espantat, sí. Enric, que diguessis, no pretenc... Saps? O sigui, de cop he dit, ostres, sí que Enric...
Hola, Eulàlia Soler, què tal?
Hola, Anna, bona nit.
Tinc tota la intenció de veure'ls.
Isabel Llauger, bona nit.
Molt bona nit.
I també el Jordi Cominal, com estàs, Jordi?
Hola, molt bé.
Home, sempre un esdeveniment com aquest, no? Un eclipsi fa gràcia, no, veure'l? Perquè sí. Em sembla que allà als Estats Units, després, com deia, al final de la tertúlia intentarem connectar amb l'Abel Caral perquè ens expliqui com s'ha viscut allà, però vaja, ja feia dies que s'anaven preparant, que hi havia tot un dispositiu muntat, material, no?, també per veure'l, perquè
les radiografies.
No es pot veure a ull nu,
no? Què fas ara que no imprime? Perquè ara ja no et donen les radiografies
no,
a l'hospital.
No, no.
Anaves a casa meva, llavors feien les menys útils, no?, les de coses que ja havien passat, i llavors retallàvem i fèiem servir la radiografia, no? Això ho hem
allà
fet.
Allà amb un maluc trencat i
exacte. Mira, no, però ara et donen un CD, que tampoc sé què fer-ne amb el CD, però bueno, és igual, et
donen ara, llavors igual.
No tens radiografia.
No, però
hi ha aquestes ulleres típiques,
no? Les botigues
de
tot a dòlar, exacte, han venut aquestes ulleres que dius.
Sí, deuen haver anat. Vosaltres recordeu haver vist algun eclipsi total?
Sí, jo recordo, i el que passa que a mi em passa una cosa, que l'expectativa sempre és més alta del que jo realment...
Després d'aquell dia hi ha núvols...
No, no sé, s'ha creat una expectativa tal que... No, jo entenc que l'Abel, que a més, clar, la gent que viu amb els temes de meteorologia, etcètera, està molt involucrada conceptualment i emocionalment. Els que ho percebem tot, ens fa fred, fa calor, plou o neva, llavors tens una gran expectativa i una vegada l'has vist, bueno, i ja està. No?
Clar,
no,
però
no.
És que en un eclipsi total, com aquest de sol, es fa fosc, eh?
Sí, sí.
De cop, a l'hora que em sembla que allà és al migdia, són les 3 de la tarda, una cosa així... De cop és fosc, eh?
A mi l'última...
Jo les estrelles, fins i tot.
Jo tinc el record, per això que dura poc, no?
Sí,
dura molt poc. Però jo l'última vegada que vaig veure un, em va impressionar molt, perquè era de dia, com els ocells van callar. O sigui, es va fer un silenci. I fins i tot els gossos algun bordava, però els ocells... I durant aquells minuts que quedava jo a les
fosques... Crec que dura 4 minuts, aquest complet.
Sí. Jo vaig preguntar si l'havien vist. Tinc el record de quan jo era petit, tampoc tinc molts detalls, i ara van dir els que pentirem canes i tal. A mi el que em genera... però sí que em genera pensar el record de quan ho vaig veure com a petit, i recordo els pares, no? Tal. I llavors penses, bueno, això com ho faré ara amb la canalla petita? Com... Ells van muntar un tinglado perquè jo ho veigués, com ens protegíem els ulls, com fèiem no sé
què. Dalt de la muntanya, no? També et mous fora de la ciutat molts cops, no, per tant busques un lloc.
Jo vinc de comarques, aquest problema no el tenim, no? Però és a dir, bueno, són coses d'aquelles que dius, bueno, això els meus pares ho van fer així, jo això com ho enfocaré? No passa cada dia, per tant, si ja que ens passarà un o dos cops a la vida, fem-ho bé, perquè, no?
Doncs va, avui per acabar la tertúlia connectarem, com dèiem, amb l'Abel Caral, si res no falla, perquè ens expliqui com ho ha viscut ell en primera persona.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
3 minuts per arribar a les 9, com dèiem abans de la pausa. Avui Junts ha demanat a la direcció de TV3 que el debat amb tots els candidats es faci des de Perpinyà, concretament a la Catalunya del Nord. De fet, la setmana passada també aquí al Món RAC1 sentíem l'entrevista de Pere Aragonès, que ell s'oferia a fer aquest debat també amb Carles Puigdemont a la Catalunya del Nord i amb Salvador Illa. Illa ja va dir que no, i aquesta vegada, després d'aquesta proposta de Junts, doncs, de moment, hi han respost Esquerra, que diu que sí, com no podia ser d'una altra manera, després de la proposta que va fer Pere Aragonès, doncs ells ja estarien disposats, però ni el PSC, ni Ciutadans, ni el PP no volen acceptar aquesta proposta. Vaja, és força evident que determinats partits no jugaran el joc de Puigdemont, però sí que Puigdemont està aconseguint d'alguna manera que la campanya giri al seu voltant.
Aquí el que... Si els qui analitzen més el tema polític, no? Sempre diuen que els debats, sobretot quan hi ha molt de vot indecis, són importants o que poden acabar de cantar algun vot, no? Si això és així, els debats que es faran aquí, que no tindran Carles Puigdemont a l'escenari o al plató, i que haurà d'enviar una altra de les persones de la llista, està parlant de Turull i de Rull, que seran probablement les persones que el substituiran, que això quedarà una mica diluït. I això que efectivament està fent Carles Puigdemont, que és que està posant molt la seva candidatura, l'està posant molt en solfa, i està sortint molt als mitjans i està marcant molt l'agenda de la campanya preelectoral. Un cop comenci tot això i comencin a haver els debats, que n'hi haurà uns quants, aquí jo crec que tindrà una merma, i per això ell diu que ofereix la fórmula d'anar cap allà. I per contra, els que no volen donar-li canxa, sobretot el PSC i la resta, el PP, etcètera, i Vox i tal, doncs aquests s'hi neguen, no? Amb la qual cosa guanyarà la decisió de que els debats, o els principals debats, es faran sense la figura de l'expresident.
Jo, en canvi, veig que qui que faci el que faci, Puigdemont guanya el debat sobre el debat, diguéssim, no? És a dir, jo crec que la campanya electoral es convoca amb un efecte illa inqüestionable, i en aquests moments s'ha aturat l'efecte illa i estem en ple efecte Puigdemont. Crec que això també és... No hi ha molt ambient de campanya, però crec que parlis amb qui parlis, com ara deia l'Enric, l'efecte Puigdemont és que està centralitzant absolutament tot. No?
En teoria la campanya comença el 25 a la nit, vull dir, el 26.
Des de que es va convocar...
Estem a dia 8 no? d'abril, eh?
Però alguns deien que fins i tot ja era electoralista la convocatòria, no? Imagina't, doncs, el ritme de campanya va pujant, però en tot cas gira l'entorn del Puigdemont. Pel que a mi m'arriba, de gent que està més a l'olla i gent que està menys a l'olla de diferents partits, les enquestes han canviat notablement. Pots fer el cas que facis, però la tendència pels de Puigdemont és molt més positiva del que molta gent es pugui pensar. I, per tant, també et fa entendre que el debat, en principi, el que va per davant és el que menys li interessa. Llavors, jo crec que en aquest sentit, és el que dic, que guanya de totes maneres. Si van a Perpinyà a fer el debat, i guanya. I si no hi van, no tindran opcions d'atacar-lo, en aquest sentit, perquè a mi el que m'arriba és que les seves perspectives electorals són positives, i està clar que l'efecte Puigdemont està fet. El PSC no es pot moure perquè ell confia molt en un votant que ha abandonat Ciutadans, etcètera, etcètera, i per tant, segons què, no ho pot fer. Però clar, és curiós que vagin a negociar una investidura a Brussel·les i a fer reunions de partit a Suïssa, i en canvi no puguin anar a fer un debat a Perpinyà, on precisament la Televisió de Catalunya hi té estudis propis, no? Que per tant també a nivell de corporació de mitjans, que depenen del Parlament de Catalunya, també es diu, escolta, si aquí hi ha una delegació i està a 0, minuts de Figueres, diguéssim, vaja, és ben bé que si haguessin voluntats de debatre no és desplaçar-se a Brussel·les, en aquest moment estem parlant d'anar a Perpinyà, per tant ha de ser un tema molt ideològic que no et vingui de gust desplaçar-te 150 quilòmetres per fer el debat.
Clar, l'altra qüestió també serà, suposo, evidentment, demà el Basté li preguntarà, la proposta que feia Pere Aragonès sense Salvador Illa, que ja ha dit que no, si té sentit fer un cara a cara Puigdemont-Aragonès, que Aragonès es desplaci fins allà i puguin debatre ells dos.
A mi em semblaria interessant, eh? Una cosa si Aragonès i Puigdemont consideren que aquest és un joc que els hi pot rentabilitzar. Jo crec que li interessa més a Esquerra Republicana fer aquest debat que a Junts per Catalunya si no hi ha l'Illa. És a dir, Puigdemont el que vol és competir amb Salvador Illa, i per tant que el debat amb Esquerra Republicana li pot interessar relativament. Tu parlaves de que Puigdemont està aconseguint que la campanya giri al seu voltant. Jo crec que ho aconsegueix des del primer moment, des de quan diu que ell només vindrà si és president del govern. És a dir, jo crec que la focalització amb la figura de Puigdemont prescindint del que Junts per Catalunya representava, a mi em sembla fins a un cert punt molt delicat i molt preocupant. És a dir, quan ell ens diu que només arribarà o vindrà si és president, això és desvirtuar el joc democràtic des de la meva perspectiva, perquè la democràcia també passa amb estar a l'oposició.
Però és que no ha dit això,
Moment. I sí, ha dit que ell...
Vindrà a la investidura, ha dit.
Sí, és president,
no,
però...
No, 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 no. Però... és que hi ha matís d'una amb l'altra i crec que és molt, és molt rellevant. No és un matís, sinó que és el pinyol, el món de l'os.
Tot el que he llegit és que si ell no és president, no vindrà. Això vol dir que...
Doncs no ho has llegit bé, Isabel, perquè és que és molt important doncs, aquest tema. Crec
doncs
que és
llavors
molt
hauríem de buscar les declaracions on realment diu que ell serà cap de l'oposició o no, si perd les...
Ell ha dit
si
que vindrà al debat d'investidura.
Sí, va dir aquest matís, del debat d'investidura.
Sí, si perd les eleccions.
També.
Això què vol dir? Jo crec que hi ha una voluntat molt clara, inclús amb el lema, no? Ja no és Junts per Catalunya, sinó Junts Puigdemont per Catalunya. És a dir, estem... fent la figura protagonista de Puigdemont, prescindint una miqueta del que representa el partit, que també ho va fer el candidat a l'alcalde Trias i li va funcionar. I també ho va fer en les eleccions europees i li va funcionar. Però, per tant, desvirtuem una mica el que és la política de partit per tornar a fer, deixeu-m'ho dir així, un joc una mica messiànic, no? Jo penso que Illa, des de la meva perspectiva, és normal que no hi vagi. És a dir, fins que la llei d'amnistia no sigui una realitat, Puigdemont és pròfug de la justícia i, per tant, hi ha una possibilitat de votant que votaria el PSC que no entendria que ell es desplacés a fora d'Espanya per fer un debat amb Puigdemont. I també jo crec que hi ha una altra realitat, i és que les formalitats són importants en un estat de dret. I ara mateix aquesta formalitat de desplaçar-se a l'estranger per fer un debat amb un possible candidat, amb un candidat, perdó, que no està encara amnistiat, jo crec que és molt i molt delicat. I una altra cosa és la pregunta que han fet aquest avui, quan heu fet el tall de veu, de dir aquest plantejament de fer-li a Catalunya Ràdio a TV3, per què no es fa en un debat privat, en un medi privat, no? És a dir, també podria haver-hi una cadena privada que segurament tindria menys problemes formals i argumentals de fer un debat a l'estranger i, en canvi, es planteja directament a Catalunya Ràdio o a TV3. Per què? Perquè hi ha una voluntat clara de posicionar-se Carles Puigdemont, i així ho fa molt bé, com a centre de la polèmica, per tornar a dir, m'estan castigant, no volen que hi hagi un debat on jo pugui participar, i el que estan intentant és minimitzar la meva figura i, per tant, no hi podré anar jo, sinó que hauran venir persones delegades per mi, no? Una altra vegada, una estratègia, des de la meva més perspectiva, un punt messiànica.
Hola, Lía.
Primer de tot, si fem un pas enrere, jo crec que el debat que estem tenint ara sobre el debat, no? Diguéssim un metadebat, precisament el que ens està mostrant és que seguim en una situació anòmala. Per tant, la situació anòmala hi és, i que un expresident de la Generalitat estigui doncs ara mateix residint a la Catalunya Nord o a França, digue-li com vulgui, això és una situació anòmala. Per tant, jo primer el que vull denunciar és la situació anòmala, de que això no s'hagi resolt d'una altra manera i que ara estiguem en aquest punt. A partir d'aquí, Puigdemont podrà tornar a Catalunya pel debat d'investidura o pel que vulgui en el moment en què s'apliqui la llei d'amnistia. No dependrà dels vots que tregui. O sigui, podrà treure 3 diputats i igualment ell podrà tornar a Catalunya, perquè s'ha aprovat una llei d'amnistia o s'està a punt d'aprovar una llei d'amnistia quan passi el tràmit del Senat, no? Per tant, en aquest sentit, jo diria ajuntar, no? Fer aquesta fal·làcia de dir, si jo tinc molts vots podré tornar amb més garanties. No, és que les garanties no te les donen els vots, te'ls dona la llei d'amnistia. Jo crec que aquest debat ha estat proposat per ser rebutjat. En el fons, no? Ara ho dèieu també, potser llavors Junts on tindrà el problema si Pere Aragonès diu, bueno, és igual, però jo vinc i fem un cara a cara, no? Jo crec que aquest debat expressament, i segurament amb la visió que deia el Jordi, no ho nego, que guanyes en el fet de dir, jo el plantejo, a més aquests dies es parla de mi, i doncs surto guanyador. Ara, el que no tinc clar que sortim guanyadors és que jo crec que una campanya electoral està per explicar programes. Llavors, crec que si ens perdem molts dies a debatre sobre els debats, crec que els partits estan perdent una oportunitat d'exposar les seves propostes. Llavors, ja sé que això és una estratègia molt legítima, però en qualsevol cas, com a ciutadana, també em preocupa que en lloc d'aprofitar-se els espais, i encara més em preocuparia que Junts tingués la idea de deixar un lloc buit en qualsevol dels debats que es facin a Catalunya. Llavors, denuncio la situació de repressió que viu el president Puigdemont, com la viu Marta Rovira, com la viu Lluís Puig, bla, 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 evidentment. Però sí que crec que ja fa uns dies que començo a tenir la sensació, i us confessaré que també la por, de començar a veure
que estem tornant a tenir debats una mica, pel meu punt de vista, ja una mica antiquats i una mica fora de lloc, i crec que també hi ha tota una sèrie de problemes i una sèrie de coses que hauríem d'anar xerrant com a ciutadans i, per tant, els partits fer propostes, que em fa por que ja portem, doncs, dues setmanes només tornant a donar una mica de voltes al hàmster, i jo començo a tenir por que aquesta campanya torni a ser una campanya una mica hamsteriana, i crec que la sequera, el finançament, mil coses, no se solucionen només tenint metadebats com el que s'ha està tenint.
Un segon, ara us dono pas, però recuperem el que deia Carles Puigdemont, Isabel i Jordi, ara que teníem aquestes diferències sobre què havia dit exactament Carles Puigdemont, doncs va dir això.
Si sóc candidat a la investidura, és a dir, si hi ha la majoria parlamentària que em proposa per ser candidat a la investidura, deixaré l'exili definitivament aquell dia per assistir personalment al ple del Parlament i demanar la confiança de la cambra.
Per tant, si no puc ser president, si no tinc l'opció de ser president...
És el que va dir el dia que va presentar la candidatura. Jordi.
No, segur que... Bueno, no sé, no diré jo que dirà el president.
Bueno, però aquestes declaracions de Jordi eren clares.
Aquestes eren clares, sí. Però és a dir, segur que... És a dir, en un debat d'investidura normalment hi ha una majoria en la qual tu et pots presentar encara que no guanyis. Però en tot cas, jo crec que l'evolució més enllà d'aquest tall, les diferents vegades que ell ha parlat, l'esperit és... Escolta, si la gent pel que sigui no em vota, jo aniré al ple d'investidura.
Però això no ho ha dit. Sí, el que ha dit, el que
en un tall previ, això sí que ho va dir,
Una cosa. Al final, el que ens quedem i el que no ha desmentit, és a dir, el que acaba passant és que el joc democràtic també passa per ser cap de l'oposició i fer una gran oposició per poder en les properes eleccions guanyar. Si no, el que fas és desvirtuar el que vol dir la democràcia, i en aquesta presentació de voluntats, jo vindré si sóc candidat a la investidura, el que a mi em sembla és que els propis votants haurien d'estar preocupats, perquè què vol dir? És a dir, si jo sóc votant del president Puigdemont i no és candidat a la investidura, no tindré el senyor Carles Puigdemont cap de l'oposició, o no cap, és a dir, formant part de l'oposició per treballar, per apretar el govern, per unes properes eleccions poder guanyar-les. A mi em sembla, bueno, ja ho he dit, d'una perspectiva tant marciànica.
Jo crec que és bo que puguem fer matisos. Complant una part del teu relat, que ja et dic jo, ara... És a dir, està molt bé que tan ràpid haguem tingut un tall. És a dir, jo crec que amb totes les declaracions que ha fet Carles Puigdemont es pot deduir perfectament que ell ha dit que en el debat d'investidura hi serà. Evidentment, com a candidat aspira a poder fer un debat d'investidura ell, però jo crec que té clar que tant si és d'una manera com d'una altra assistirà al ple del Parlament d'investidura. Perquè això és al cap d'uns mesos, la llei d'amnistia estarà atat, molt bé. Tal com va dir Pere Aragonès, crec que una persona que ha sigut president de la Generalitat, si no guanya, té dret a dimitir. Que a vegades també parlem de la regeneració, de no enganxar-se, etc. El propi Pere Aragonès, ho dic per no centrar-nos tot en el Puigdemont, ha dit, si jo no guanyo, me n'aniré a fer d'expresident. Sembla que també va dir unes declaracions que era així. Per tant, tu pots agafar com vulguis, però en aquest cas sí que jo crec que després de 6 anys i mig a l'oposició, l'exili, dir que tornarà en cas que es vegi capacitat, si això pel que sigui no funciona bé... Crec que és coherent poder dir, escolta, doncs, no seré el cap de l'oposició, en tot cas... No. I només un matís, perquè avui amb l'Israel crec que li hauria de fer uns quants matisos, perquè ho dius rient i sembla que no ho diguis, però ho has dit, no és pròfug de res. President Puigdemont no té cap euroordre contra ell de l'estat espanyol, perquè quan veuen que no el poden agafar, la retiren.
Però si entra en el territori espanyol...
Fent un ús absolutament fastigós de la justícia. En canvi, el president Puigdemont ha comparegut a la justícia belga, a la justícia italiana, a la justícia alemanya, i a tot arreu li han dit que no el tanquen a la presó.
Sí, jo no dic que no, jo dic que és pròfug de la justícia espanyola.
No ho és.
Ens agradi o no? Em sembla que veu malament.
No, és que no ho és.
Home, no, de la justícia espanyola...
No hi ha cap ordre d'atenció contra el president Puigdemont en aquests moments. Perdones,
la realitat... No hi ha cap ordre d'ordre. La realitat és que l'expresident Carles Puigdemont està a França perquè si entra a Figueres el poden empresonar.
Sí, perquè la justícia espanyola funciona com funciona.
Per tant, és pròfug de la justícia espanyola.
És víctima d'un sistema injust.
Val, Enric, fa estona que va demanar la paraula.
A veure, dos coses. La primera, clar, quan... I demà estarà bé que en Basté li pregunti, no? I segurament li preguntarem moltes vegades que aclareixi això que estem discutint, no? En quin moment vindràs o en quin moment et presentaràs aquí? Però aquesta pregunta, que està molt bé de fer-la, hem de tenir en compte un segon factor. Quan serà el debat d'investidura? perquè si no hi ha possibilitat d'investir un president, no hi haurà debat d'investidura. I, per tant, això és prolongar en el temps fins que hi hagi una llei d'amnistia plenament en vigor. I plenament en vigor cap a la seva persona, perquè sabem que hi ha la discussió aquesta de si està imputat per terrorisme, tots aquests dubtes que ara mateix planen sobre la seva situació processal. Per tant, no esperem, jo crec que no hem d'esperar que Carles Puigdemont, si les eleccions són el 12 de maig i la Constitució del Parlament és a mitjans de juny, el dia següent de la Constitució del Parlament es presenti aquí. És que no serà això. I si hem d'analitzar una mica com estan anant les enquestes, jo m'atreviria a dir que això anem per llarg, de la qual cosa ja en tenim experiència. Tant en Catalunya, ja vam veure què va passar fins que no van acabar anomenant el Quim Torra com a president, quant de temps va passar, o el que va passar a les eleccions, a les legislatures espanyoles, amb el tema de Pedro Sánchez, etc. No? I que també podria haver una repetició de les eleccions, amb la qual cosa encara la pilota la tira més endavant. Ah, i això fa que la seva tornada no sigui imminent o no pugui ser imminent. Pot haver aquest tema. I després, la segona qüestió, al respecte dels debats. Home, el qui va darrere, a les enquestes, té més necessitat de confrontar, de tenir aquesta presència i d'intentar restar-li vots o expectativa al contrari. Per tant, això explica per què Illa, que va primer, no?, a les enquestes, doncs no vol donar-li aquesta possibilitat al rival. I molt menys anar-se'n a 150 quilòmetres d'aquí a fer-ho, perquè llavors és dir, ara venim tots a fer-te tu el gara a gara. Ho estic fent una caricatura. Fent una caricatura. I al revés també passa, és a dir, per què Aragonès insisteix tant i per què Puigdemont diu veniu aquí? Doncs perquè aquí hi ha una pugna, efectivament, on jo, per mi, és la gran pregunta que respondran les enquestes, les eleccions, que és qui queda segon.
Sí.
I això serà molt determinant, qui quedi segon, per saber tot això que deia al principi, per saber si s'accelera o no s'accelera el debat d'investidura.
Jo crec que al final aquí lo interessant també d'aquestes eleccions és que hi ha tres partits i dos segurament hauran de pactar per governar, no? Tres partits majoritaris i dos hauran de pactar per governar. El que sí que aquí estaria bé és que els tres partits majoritaris acordessin que fins que els tres candidats no puguin ser al ple del Parlament no es pot tirar endavant una investidura, sumi qui sumi, no? Jo crec que això seria el més honest per part, com a mínim, dels tres partits majoritaris. Al final, no? Seria un tema de fair play. I crec que ara sí que és veritat que al PSC no li interessa precisament fer el debat, fer cap debat, sigui amb Puigdemont o amb qui sigui. Però també és veritat que pot arribar un moment que si les enquestes canvien, precisament sigui el candidat del PSC que el que necessiti és per posar en valor el seu perfil de gestió i segurament per posar en contradicció alguna de les coses de polítiques públiques que potser no té tan clar la candidatura de Junts, doncs potser sí que hi ha un moment en què necessiten, per tant, encara que quedi un mes i poc, sí que pot ser que veiem un canvi de posició en això, perquè depèn de com es disparin les enquestes, al final pot ser que Salvador Illa tingui, no?, doncs canvi d'opinió.
Sí. A veure, sentirem què és el que diu també demà Carles Puigdemont, com dèiem en aquesta entrevista al Món a RAC1 amb Jordi Basté. Ara també parlarem, després del que ha dit el Suprem avui, d'aquest canvi de criteri que deixarà declarar tant a Carles Puigdemont com també a Rubén Wagensberg per videotrucada, cosa que fins ara havia reclamat que sempre fos presencial. Ara en parlarem, però dèiem que aquests dies el debat s'està centrant molt en la Catalunya del Nord, en Elna, que s'ha convertit també en l'epicentre una mica d'aquesta campanya per part de Junts, i precisament volíem parlar amb l'alcalde d'Elna, amb el senyor Nicolás García. Senyor García, bona nit.
Bona nit.
Per saber com està afectant, o si és que ho està fent d'alguna manera, tot això a aquella zona i sobretot a la població d'Elna. Senyor García, primer de tot li volia preguntar què li sembla que Puigdemont hagi escollit la seva ciutat com el punt neuràlgic de la campanya.
Bueno, jo des del 2017... donem suport a tots els que han organitzat el referèndum i que ho han estat a la presó o han estat perseguits o han estat obligats a exiliar-se, i doncs no tindria pas cap sentit de negar la possibilitat d'oferir un lloc per fer mítings i reunions a una persona, a un candidat, a l'antic president de la Generalitat, que no pot fer aquest tipus d'iniciativa al seu país, a Catalunya. Doncs no faltaria més que no li poguéssim oferir aquesta possibilitat. Tenim les infraestructures, que això compta, cal tenir sales i cal tenir llocs per acollir, i les tenim, i a més Elna és una vila que està molt lligada a Catalunya per la maternitat, per la seva història. Recordo que ha donat 4 presidents a la Generalitat, és un dels pobles de Catalunya que ha pogut donar 4 presidents a la Generalitat de Catalunya, diputats, bisbes, i doncs tenim un lligam molt fort amb Catalunya, no tan sols des del 2017, però fa molt temps que som un poble, diguem-ne, català, d'aquest banc de la frontera, però català. Doncs és natural, me sembla, que hagin demanat de fer aquestes els mítings i les reunions a Elna.
Per tant, sobre això que ara comentàvem i el que em deia també vostè ara, sembla que no hi haurà aquesta possibilitat de fer aquest debat que havia proposat Junts, però en cas que es fes, vostès haurien pogut facilitar algun espai perquè se celebrés aquest debat de les eleccions del 12 de maig?
Sí, naturalment, perquè com ciutadà i polític francès, encara que faci política a França, trobo que la democràcia passa per aquí, no?, per debats, i ho trobo molt estrany que, bueno, si em puc permetre, és un avís de ciutadà, però ja que voto també a Catalunya, doncs, afortunadament, sembla, jo trobo molt estrany que el Partit Socialista, que diu que és per l'amnistia, ha fet votar la llei d'amnistia, doncs si ha fet votar la llei d'amnistia és que volen que el Puigdemont pugui entrar lliure a Catalunya, i que és injust que sigui castigat d'aquesta forma. Vull dir que 6 anys i mig a l'exili ja és un castig prou gran per un home que només ha fet viure la democràcia. I doncs trobo molt estrany que els socialistes, que són per l'amnistia i per finalment perquè el Puigdemont, si és sincer, pugui tornar a Catalunya, no acceptin de fer un debat amb ell i amb el president Aragonès, que la proposta la trobo molt bona, a part del president Aragonès, de fer un debat a Catalunya Nord.
Li volia preguntar també si l'estat francès, perquè és una curiositat que tinc, no sé si l'estat francès li ha fet algun avís o algun comentari, o han hagut de demanar permís, o ha rebut alguna trucada per preguntar-li, alcalde, exactament què és el que s'està fent aquí, o vigili a l'hora de fer determinats moviments. Això ha estat o no?
Sí, vull dir, nosaltres ho hem fet en un espai privat de la Junta del poble, del municipi. El municipi a França té espai privat i espai públic. Les sales són espai privat de l'Ajuntament. Les places públiques són espai públic. I doncs si ho haguéssim fet a la plaça del poble, per exemple, haguéssim tingut que demanar l'autorització a l'estat francès, és el senyor Manuel Valls que va instaurar aquesta llei, hem de demanar autorització i l'estat francès pot dir que no. Llavors, com l'hem fet en un espai privat, que és l'antic col·legi o la sala de festes de l'Ajuntament, i tingut trucades de la gendarmeria, del reensenyament interior francès, de la policia interna francesa, que m'han demanat què s'anava a dir, què anava a fer, quanta gent hi hauria, coses que no he pogut dir mai, no sabia. Aquestes coses no les sabia. Jo només he deixat una sala i he fet l'acollida republicana, entre cometes, i ja està. Però primer la gendarmeria, després, diguem-ne, la secreta, per dir-ho així, el servei de policia. I han vingut la policia francesa, la que està en civil i que vigila un poc el que es passa a França en política, estaven aquí presents al míting per comptar la gent i també per fer una mena de protecció. L'estat francès ha volgut saber el que passava aquí i per què es feia.
Però, per tant, sí que han hagut de prendre certes precaucions precisament perquè això no pogués tenir conseqüències, o si més no, perquè l'estat francès no els hi pogués posar pegues a l'hora de celebrar actes com aquests, no? No, si ho haguessin fet... Li pregunto d'una altra manera. Si ho haguessin celebrat a una sala de plens, per exemple, de l'Ajuntament, sí que hi hagués hagut repercussions?
No, si ho haguessin fet a la plaça del poble, a l'espai públic real, o sigui, un espai obert, penso que hi havia la possibilitat que ets obligat a demanar l'autorització. Quan ho fas en un espai públic, públic, ets obligat a demanar l'autorització a l'Estat francès, que et pot dir que no. Uh-huh. Jo he dit als que organitzaven el míting de Carles Puigdemont, els he dit millor que no demanem a la plaça del poble, que es diu plaça de la República, perquè podem tenir una negació de l'Estat francès, del prefecte, del governador civil, i doncs ens arriesguem que en diguin no i no fer-ho. Doncs hem preferit fer-ho en un espai privat de l'Ajuntament, que és un antic col·legi tancat, i llavors aquí no he tingut que demanar cap permís a ningú.
Mm-hmm. Yeah. Digui, no sé si volia fer alguna cosa més.
No, volia dir, bueno, si la pregunta era també si hi havia un interès, i com, sí, naturalment, quan passen coses així, la premsa francesa, en tot cas de Catalunya Nord, han fet pàgines enteres, la ràdio, la televisió de la Catalunya Nord també, i doncs naturalment des del 2017 hi ha molt més interès de part de la gent que viu aquí de lo que està passant a Catalunya, perquè això ha sigut un, no diria un trauma, però ha sigut una sorpresa tot el que ha passat a l'entorn de l'octubre 2017. I doncs la gent s'ha interessat més, que un president a França, de moment, si ens enganyem, però de moment, per un francès, és inimaginable que puguin anar a la presó gent o hagin de fugir al seu país per haver organitzat un referèndum, encara que no sigui conforme a la Constitució. Ningú imagina a França, que potser podria passar, ningú imagina a França que, per exemple, si a Còrsega l'Assemblea Corsa, que és a dominant regionalista, dominant autonomista, organitzés un referèndum, els dirigents de l'Assemblea Corsa vagin a la presó o s'hagin d'exiliar a Itàlia o a Espanya. Vull dir, això no s'imagina, que podria passar, perquè l'estat francès també és molt... Però no ho imaginem, i veure això porta més interès, hi ha més catalans del nord que venen aquí a fer visites i a fer política, del sud, vull dir, que venen aquí al nord a fer política i a visitar més el nostre departament amb tot el tema de les urnes, de la maternitat, de les butlletes i tot el que voleu. I doncs hi ha més interès de la gent d'aquí, de part de la gent d'aquí, el que està passant a Catalunya. A mi m'interroguen molt la gent, com que saben que, bueno, s'ha passat a Elna això, molta gent me demana i si podrà
tornar. Els veïns del municipi, vol dir,
Sí, sí, la gent del municipi, però també la gent de Perpinyà, que em coneixen i que em diuen, i doncs que els independentistes se posaran d'acord, com és que guanyaran els socialistes, s'interessen el resultat d'aquesta direcció. No és majoritari, naturalment, però és molt més que el que passava abans. Mm-hmm. La gent s'interessa en el que passarà a Catalunya i el resultat del 12 de maig, més que el de les europees, suposo. Hi ha molt més, molta més gent me demanen, em pregunten coses i pregunten a els que s'interessen també i que són coneguts per conèixer una mica el tema del que està passant a Catalunya.
Doncs avui volíem conèixer també doncs, com s'està vivint aquesta situació aquí, si precisament també doncs, l'estat francès estava posant alguna mena de traves perquè es poguessin celebrar aquests actes a la Catalunya del Nord. Nicolás García, alcalde d'Elna, moltíssimes gràcies per atendre'ns al 9C.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona nit. A veure, comentaris sobre això que ens ha dit, no? Perquè sí, em sembla interessant que això no pugui generar un cert conflicte també, o trucades, no?, per part de l'estat espanyol i dir, escolta'm, això, què passa aquí? Clar. Per què s'estan podent fer aquests actes sense cap mena de problema, no?
Clar, a mi m'ha sorprès una cosa, que ha dit que si haguessin fet en una plaça pública, haguessin hagut de demanar permís a l'estat francès. I aquí a Espanya això no passa. És a dir, si algú no és delinqüent, un ajuntament té potestat per utilitzar els espais públics sense cap tipus de problema. És a dir, que entenc que aquí l'estat francès és molt més intervencionista del que és l'estat espanyol en aquest aspecte.
Es referia a haver d'informar, com per exemple quan has d'informar que vols fer una manifestació, sí, no és que s'hagi de demanar permís, sinó que s'ha de...
Però que l'ús de l'espai públic en un ajuntament és absolutament potestat seva, sempre que qui utilitzi aquest espai públic no sigui un delinqüent, i en aquest cas el senyor Puigdemont, que està a França legalment perquè no és considerat un delinqüent, no és un delinqüent, i per tant em sorprèn una mica, no? És a dir, perquè aquí no hi hauria aquest problema, és a dir, no s'hauria d'informar o no informar perquè l'Ajuntament té potestat i té l'autoritat com per fer-ho sense haver de demanar permís a una institució superior que li dongui permís o li dongui el vistiplau per utilitzar aquest espai públic.
Ha dit, no?, que era, això és de fa poc, que havia sigut una innovació de Manuel Valls, no?, com a dirigent francès,
que s'hagués de demanar permís. Bueno, permís o comunicació, eh?
Home, no hem d'amagar que aquí darrere, ara ja ha baixat bastant el suflé, no?, però quan els fets de l'1 d'octubre i posteriorment, no?, hi va haver, doncs, una ofensiva diplomàtica per part del govern espanyol a la resta de països europeus i especialment als veïns, perquè no s'ho pluguessin o no tinguessin una simpatia, diguéssim, explícita amb el moviment independentista. Aquí no descobrirem res. Ara és veritat que això ha baixat bastant, fins i tot França, en aquest sentit, doncs, ha aixecat el peu perquè està veient, no França, sinó tota Europa, que ara hi haurà una llei d'amnistia i que tot això quedarà arxivat, i que segurament, doncs, el que pugui venir després a nivell del Tribunal de Justícia Europeu, doncs, també genera dubtes, i per tant aquí ha canviat molt la situació del 17 cap aquí. M'estranyaria que fins i tot, havent-ho fet a la plaça de la República d'Elna, l'estat francès hagués prohibit un acte d'un eurodiputat, perquè al final és un eurodiputat el que fa aquest acte. Jo crec que s'han curat en salut perquè venen d'una experiència que podien haver tingut un aparent conflicte diplomàtic.
Hola, Lina. Bueno, primer de tot, Elna queda molt lluny de París, i això amb un estat jacobinista com el francès, jo crec que ara mateix Macron té altres problemes, crec. I per altra banda, Elna al final té una relació, i crec que l'alcalde ho ha explicat molt bé, té una relació molt especial també, i per tant aquesta, no, fraternitat entre Catalunya i Elna s'ha anat veient en diferents moments de la història, i ell ha explicat, no, doncs, en el tema dels exiliats durant la Guerra Civil, amb el tema de l'1 d'octubre, i per tant segurament en aquest sentit, doncs, ell també s'hi posa bé, no?, com hem pogut comprovar fa uns moments.
Sí, però qui es podria queixar? El govern espanyol actualment no es queixaria d'això.
No es queixarà, clar.
Ara, si el govern espanyol fos liderat pel PP, ja et dic jo que sí que hagués activat la queixa.
Deixem un apunt d'això.
Molt ràpid, va, que si no tindrem temps de fer-ho tot.
El govern espanyol ha passat a demanar a tots els països que no es reunissin absolutament amb cap polític català, arran del tema del català a la Unió Europea, a demanar que es reuneixin amb els polítics catalans, no?
També, sobretot, primer el PP i ara, sobretot, el PSOE. El PSOE. Vull dir, qui més fermesa va posar...
Però el govern espanyol ha dit, escolta, no, parleu amb els catalans, que us explicaran això de la llengua. Jo crec que és molt interessant, perquè quan algú passes a dir no hi parleu, a dir parleu, sigui pel que sigui, quan la gent parla, les coses canvien, no? I aquest, per mi, ha sigut un canvi molt important a nivell diplomàtic.
Deixeu-me ràpid que posi sobre la taula també el tema que comentàvem abans d'anar de fer aquesta entrevista, que és aquest canvi de criteri d'avui del Suprem, que ha dit, doncs mira, Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg, si de cas que citin que facin aquesta declaració per videotrucada, no sé si teniu alguna sospita de per què fins ara no s'havia proposat. En principi seria cap a finals de juny, per tant ens situaríem en un punt que seria després de les eleccions, després segurament de que la llei d'amnistia ja s'hagués aprovat definitivament, i abans que es fes la primera sessió d'investidura, que abans en parlàvem, del Parlament. Hi veieu alguna cosa en aquest canvi de criteri o no, per part del Suprem?
Sembla que també per veure que els partits catalans no han reaccionat massa efusivament a això. Per tant, sembla que tothom fa el que li toca, desitjant que això no tingui massa més importància que dir, jo ja estic fent la meva feina, jo ja et contestaré, i demà ja ho trobarem. Crec que tothom és conscient, que hi ha una llei d'amnistia que s'ha d'aprovar i que canviarà molt les coses, i dos, que és després d'uns resultats electorals que canviaran molt les coses, i per tant és molt probable que aquesta notícia d'avui passi a no tenir massa més durada.
Clar, en el moment actual, que són aforats, la declaració seria voluntària.
Sí. El més rellevant és que quan diuen declaració voluntària és que no hi ha ordre d'atenció, que és el que realment hauria canviat, i jo crec que és el gran canvi a nivell de funcionament de la justícia. És que no et diu, si no vens a declarar tal dia et vindrem a detenir. És, si us va bé, no? Per videoconferència, tal dia ho podríem arreglar. Crec que aquest és el canvi més substancial a l'hora d'aplicar el dret als polítics catalans.
Bueno, a més, la realitat és que és evident que tot plana, no? La llei de l'amnistia, la imminent aprovació, el canvi de criteri del govern de l'Estat espanyol, el panorama europeu, és a dir, tota aquesta voluntat de fer un punt d'inflexió per tornar a començar una vida política, doncs, on hi hagi la negociació sobre la taula sense qüestions radicalitzades cap a un cantó o cap a l'altre, no? I jo crec que al final la videotrucada és algo que és molt usual en totes els judicis, i per tant jo crec que respon una miqueta a un criteri que els advocats, tant de Carles Puigdemont com d'altres implicats, demanaven, i el fet de que ara doncs estigui com una possibilitat reforça aquesta voluntat de dir, bueno, esperem que aquesta llei d'amnistia estigui aprovada, potser encara tindrem la sort de que tot això estigui decidit, cosa que és una mica complicat per al temps, però bueno, és una miqueta marcar un camí d'una... però partint d'una base, és a dir, encara s'està acusant de terrorisme, per tant estem aquí, ho farem d'aquesta manera, però hi ha una acusació que segueix siguent-hi, perquè encara el Codi Penal, l'article del Codi Penal respon amb uns criteris que, si tu te'l llegeixes, tot allò que va passar en el tsunami podria ser sospitós, depèn de la interpretació que vagi un jutge, de ser terrorisme. Per tant, esperem que tot això es pugui anar dilucidant, i sobretot a mi em sembla que hi ha d'haver-hi un moment on el Codi Penal, aquest article del Codi Penal, es modifiqui, perquè si no es modifica, tindrem, aquesta serà una discussió sobre què és terrorisme i què no és terrorisme, que quedarà a l'albur de la interpretació dels jutges, però d'acord amb un redactat que realment respon a una sèrie de connotacions que l'alterar la pau pública pot ser, doncs, des de tallar les carreteres en l'autopista fins a no deixar que els vols s'enlairin, etc. Per tant, haurà de revisar-se per tal de qüestions com aquestes, si s'entenen com una protesta, no puguin ser considerades terrorisme.
Més enllà de que ara li ofereixi aquesta possibilitat de declarar per videoconferència, però el Suprem sabeu que ha avalat la tesi del terrorisme, per tant això tampoc no vol dir que fluixi o que faci una concessió en aquest sentit, però vaja. 9:34, fem una pausa molt curteta, menys d'un minut, i ara quan tornem parlarem d'aquesta, no sé si dir-ne coincidència, avui Pere Aragonès, que ha anat al Senat a defensar la llei d'amnistia i ha aprofitat una altra vegada per reclamar també el referèndum, just el dia que fa 10 anys que Marta Rovira, Josep Turull i Joan Herrera van anar, en aquest cas, al Congrés a demanar també la possibilitat de fer un referèndum. 10 anys d'aquell dia. Ara de seguida ho repassarem aquí al 9-7.
A RAC1, 9-7, amb Anna Ballonesta.
Nou i 36 minuts, què he dit? Josep Turull, eh?
Has fet una barreja que fa molta gent.
I Josep Rull, perdó. Ara feia temps que no barrejava aquests dos. Nom i cognom, però avui m'ha passat, i sort que m'ha avisat el Jordi perquè no me n'havia donat. En fi, abans sentíem Pere Aragonès des del Senat, avui deixant clar que amb l'amnistia encarrilada doncs ara volen el referèndum. Doncs bé, com dèiem, avui fa just 10 anys, era el 8 d'abril del 2014, que passava això al Congrés.
Imaginen una urna en un referéndum sobre la independència de Catalunya. Ábranla. Fíjense qué votos hay dentro. Hay votos del sí, hay votos del no.
Yo les vengo a hablar de una demanda democrática. Y una demanda democrática que hoy se defiende desde aquellos que gobiernan en Cataluña y desde aquellos que ejercemos la oposición más beligerante.
Todo el mundo se atribuye y opina sobre lo que queremos o dejamos de querer los catalanes. Lo que nos conviene o lo que no nos conviene a los catalanes. Y, señorías, solo hay una manera de saberlo con exactitud: preguntándoselo a los catalanes.
Vaja, ja els haureu reconegut. Hem sentit a Marta Rovira, d'Esquerra, Joan Herrera, d'Iniciativa, també a Jordi Turull, d'aleshores Convergència i Unió. Com dèiem, tots tres van anar al Congrés a demanar un referèndum d'independència per Catalunya. Aquesta efemèride que fa mesos que vam veure que coincidia amb el 8 d'abril i que poc ens esperàvem que avui, una altra vegada, s'estaria parlant, en aquest cas al Senat, de referèndum avui de la veu de Pere Aragonès. Avui hem volgut repassar una mica com ho van viure ells i què ha passat en aquests 10 anys, si és que han canviat o no molt les coses. Per això ens acompanyarà el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
A veure, repassem una mica què és el que va passar en aquell moment.
Sí, la petició era perquè es pogués votar a través de l'article 150.2 de la Constitució, que el que preveu és la possibilitat que es transfereixin competències de l'Estat a les comunitats autònomes. I avui, com deies, hem volgut parlar amb dos dels tres protagonistes. Joan Herrera ha rebutjat participar-hi, però sí que sentirem tant Marta Rovira com Jordi Turull. Per començar, com recorden a nivell personal aquell dia?
Vam intentar explicar d'una forma molt planera per què hi havia aquest sentiment, aquesta necessitat social a Catalunya. I també recordo que això va provocar un gran xoc, no? Que com és que es parlés de les necessitats de la ciutadania en lloc d'argumentar, no, jurídicament o políticament per què necessitàvem un referèndum. I aquest potser és el record més viu que tinc, no? El fet de sentir fins i tot com un xoc entre les reivindicacions socials i les reivindicacions de la gent, de la gent ciutadana, amb un espai, amb un ambient tan elitista com el Congrés dels Diputats, no?
Aquell dia el recordo d'una gran intensitat, de molts nervis, perquè no era allò de que quedessis bé tu a la intervenció, sinó que sabies que representaves més enllà de la teva formació política, representaves un Parlament, representaves, jo crec, tenies la sensació de representar, doncs, a un país, no? I, per tant, era allò de voler-ho fer el màxim de bé, no per quedar bé tu, sinó per deixar bé tota aquella gent que tenia ganes d'això, de fer un referèndum per poder decidir el futur polític de Catalunya, que en aquest cas eren més de 2 milions de persones, no? Per tant, ho vaig veure amb una gran intensitat.
Això era com ho havíem viscut a nivell personal. Ara anem a la vessant més política, no?
Sí, de què va servir 10 anys després, vist en perspectiva, fer aquell pas, no? Que el sobiranisme fes aquell pas i demanés el referèndum al Congrés. Aquí ja tots dos hi afegeixen certs matisos. Per Marta Rovira va obrir la porta a fer diverses passes cap a l'autodeterminació.
Després d'aquest 8 d'abril hi han hagut més passes a favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya, no? Hi ha hagut el 9 de novembre la consulta, no? Del 9 de novembre, que va significar una gran reivindicació política, una altra vegada més, no? Recollir suports polítics, mobilització popular entorn del volem votar per decidir democràticament. I després ja va venir, doncs, en fi, totes les eleccions plebiscitàries, el referèndum de l'1 d'octubre, i això és el que significa el 8 d'abril, no? Una d'aquestes primeres passes en aquest camí.
I per Jordi Turull tot el procés va culminar amb l'1 d'octubre.
El que serveix és perquè novament hem demostrat als catalans de que la paraula resignació, renúncia o rendició no existeix en el nostre diccionari polític. Jo vaig acabar la meva intervenció dient aquella frase de Mandela, que les coses són impossibles fins que es fan. I vaig dir que no ens anàvem d'allà resignats sinó reafirmats, i que els catalans votarien, i això és el que ha passat. I a l'1 d'octubre, doncs, vàrem votar. Per què? Doncs perquè persistir i resistir vol dir guanyar.
Clar, això és com veuen ells aquesta evolució, sobretot des del 2008 fins al 2017 i com ha evolucionat fins ara, però també els hi hem preguntat, Pep, de ara mateix, no? En quin punt creuen que estem, sí, tenint allò com a context?
On som avui en dia. I aquí ja hi ha anàlisis completament diferents. Marta Rovira defensa l'estratègia del diàleg dels últims anys.
Estem en una nova fase d'aquest camí cap al dret a l'autodeterminació de Catalunya, que és una via democràtica que vam obrir ara fa 3 anys i que hem anat generant les condicions perquè existís, que és la via democràtica de la resolució política del conflicte polític. És a dir, al final el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol s'ha de poder resoldre políticament i democràticament. És per això que fa 3 anys vam optar per investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol a canvi de generar les condicions per poder un dia asseure'ns a negociar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya.
I per Jordi Turull diu que el que falta és aplicar el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.
Per fer el referèndum es va guanyar, es va fer la declaració unilateral d'independència, i el que no ha pogut haver-hi és la seva aplicació, i ara es trobem en la fase de negociació amb una mediació internacional per la resolució del conflicte polític, que penja de dos grans vectors, que són l'amnistia i que és l'autodeterminació. L'amnistia ja ha tirat endavant, ara és l'autodeterminació, que puguem fer aquest referèndum, doncs, pactat i vinculat, que és l'únic que pot substituir el referèndum de l'1 d'octubre, i si l'Estat segueix amb aquest no, doncs, igual que l'altra vegada, persistir, ni resignar, ni renunciar, ni rendir-nos, i per tant no renunciar a cap via unilateral per fer-ho de manera pacífica i democràtica possible.
Recordem la votació d'aquell dia al Congrés dels Diputats, ara fa 10 anys, 299 vots en contra, 47 a favor i una abstenció.
Gràcies, Pep.
Fins ara.
Que vagi bé, bona nit. Fins ara. Què, com veieu? Valoració d'aquests 10 anys, de tot el que ha passat, del que diuen i d'on som avui, Isabel?
Jo diria que l'acció que varen fer fa 10 anys a mi em sembla que és un exercici precisament de democràcia, és a dir, anar a explicar què és el que tu políticament vols, demanar que et facin unes transferències, és a dir, és un bon exercici del joc democràtic i, per tant, em sembla que el que van fer fa 10 anys és precisament fer política. I en el fer política, doncs, no et donen la raó. Doncs això també és una realitat i això no implica que tu no hagis de deixar de fer política. Jo ara sentint tornar a reivindicar la unilateralitat em preocupa molt i em produeix una certa sensació de vertigen, no? És a dir, quan la unilateralitat, que és l'element més antidemocràtic que pot haver-hi sobre la taula, es reivindica com una qüestió, una fita a tornar a plantejar, quan hem vist el que ha passat amb la última unilateralitat, és a dir, els últims 7 anys d'extermini polític en un determinat moment, d'un terreny àrid sense que creixi res que sigui fructífer, a mi em produeix una certa vertigen. I llavors, quan aquí es parla del que va implicar un 155, és a dir, una aplicació de la llei, va implicar, a mi em parlareu de la repressió feroxa, aplicar la llei no és repressió, a mi les bufetades de l'1 d'octubre van semblar fatal, però de nou reivindicar allò que va passar em sembla tremendo. Després, només dir una cosa, l'1 d'octubre es va votar amb un referèndum que ni els mateixos avaladors que els partits independentistes varen portar varen considerar que era un referèndum vàlid. Llavors jo crec que hauríem de tornar a parlar de política. Jo avui poso en valor el que la senyora Marta Rovira ha dit. És a dir, estem en una taula de negociació, estem en una taula de tornar a fer política. I en canvi em sembla que el senyor Rull el que ha dit és realment tornar a un abisme que jo em pensava que també teníem superat.
Hola, Lía.
Bueno, Marta Rovira està en una taula de negociació, però no pot fer una taula de negociació físicament a Catalunya perquè no se la deixa tornar. Per tant, bueno, jo torno a enfatitzar aquesta situació d'anomalia, no? Crec que si agafem les tres persones, no?, que eren representants de partits polítics que van anar al Congrés, jo crec que tots tres representen també l'evolució que ha fet diverses parts del país, no? O sigui, tenim una Marta Rovira que ara parla del referèndum acordat, defensa l'amnistia, etcètera, un Jordi Turull que parla de la unilateralitat i un Joan Herrera que per mi també és simbòlic, no?, que no hagi volgut dir res, que és una persona que ara mateix està en un càrrec de gestió a l'Ajuntament del Prat i que per tant també com una mica voler deixar enrere tot el que va passar, no? I crec que les tres posicions també ens indiquen una mica cap on ha anat avançant el país. Al final la Isabel deia, allà es van a fer polítiques, estic totalment d'acord, el problema és que la política se suposa que també ha de ser un diàleg, ha de ser trobar termes mitjos, i crec que precisament Espanya no estava preparada per escoltar el que van anar a dir Joan Herrera, Jordi Turull i Marta Rovira. Crec que no estaven preparats, i no només això, sinó que no van voler fer l'exercici de com a mínim entendre, i crec que això és una cosa que va anar passant als arts dels anys i que també ens ha portat on som ara, aquesta manca d'empatia, aquesta manca de voler entendre què pensa o com se sent una part dels catalans, i per tant aquell dia jo crec que no hi va haver un diàleg. Hi va haver un monòleg de tres persones que van anar a representar una part substancial de la ciutadania de Catalunya, no tota, però una part substancial, i que a l'altra banda es van trobar gent que anaven amb les orelles tapades. I així és com vam començar l'any 2004 amb l'Estatut, i així és com hem anat continuant, i jo crec que aquí també és el verdader problema. Jo quan avui escoltava Pere Aragonès al Senat i les respostes del PP pensava, quanta vehemència contra Catalunya, no? Quanta vehemència en negar Catalunya, quanta vehemència en no voler ni per un moment intentar entendre, intentar escoltar el que pensa una part dels catalans. I això crec que és un tema que no ha millorat amb el pas dels anys. Per tant, amb algunes coses segurament hem avançat molt, però amb d'altres crec que seguim en el mateix punt o pitjor.
Enric.
Sí, mira, jo ara pensant en aquest temps que ha passat, m'imagino el joc de la oca. Sabeu el joc de l'oca?
Sí, sí, a veure, doncs, explica-m'ho.
És el joc de l'oca, que ara la conclusió és que tornem a la casella sortida. I hem passat pel pou, hem passat pel laberint, hem passat per la presó, i hem caigut allò de la mort que torna a la casella sortida. Per què dic això? Perquè es torna a demanar un referèndum per la via constitucional, aplicant això...
Justament, que avui que s'ha dit Pere Aragonès, també.
Tornem a aquella escena, no?, que acabem d'escoltar amb en Pep Tormos. Però, esclar, és veritat que quan tu jugues a qualsevol joc, acabes tenint una experiència, no?, una experiència que t'ensenya, no?, a que a la propera partida, que ara torna a sortir de la casella de sortida, doncs, a banda de la sort dels números dels daus que puguin sortir, també has de seguir una certa estratègia. I jo crec que aquella primera partida no es va jugar bé. No es va jugar bé perquè clarament es va perdre. I ara, doncs, tots plegats, els players, els jugadors, estan recomposant i aplicant aquesta experiència per veure si ara aquesta nova, la que comença ara, que podríem dir que comença ara amb la llei d'amnistia, amb el comptador a zero, amb que els polítics que puguin tornar i que puguin resituar-se, a veure si això pot portar a algun lloc i poden portar almenys no guanyar la partida, empatar-la. Eh?
Sí, però també és difícil jugar una partida on uns fan les normes del joc i els altres les han d'entomar i empassar-se-les.
No, no, les normes del joc eren bastant clares. I hem caigut al pou, al laberint, a la presó i a la mort.
Jordi, remata-ho,
va. Jo crec que la metàfora de la casella de sortida és molt interessant, perquè hem de recordar que la casella de sortida era que una colla de polítics, que aquells sí que eren bons gestors i aquells sí que tenien seny, aquells sí que representaven, van dir: prou, necessitem un estat, perquè així no ens en sortirem, perquè tenim un estat en contra. Aquesta és la casella sortida.
O sigui, la primera és necessitem un estatut i després necessitem un estat, sí, en el fracàs.
En tot cas, era dir, necessitem més desenvolupament institucional per poder-nos desenvolupar. Ens estem empobrint, ens estan caient els drets. No podem fer de locomotora de la societat perquè tenim un estat en contra i, per tant, això no funciona. Per tant, ara quan diem no, perquè això serà passar pàgina, no, perquè no sé què... No, no, no. Això és, sí, sí, tornem a la casella sortida. Quina era? Necessitem un estat propi. I això era la gent als carrers, majoritari, a nivell parlamentari, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, què s'ha après? Jo també estic d'acord. No s'ha fet tot bé, com és obvi, i s'han après coses. Una, que si tens poder, condiciona Espanya. I passes de no hi haurà amnistia ni de conya a hi ha amnistia. ¿Vale? Jo crec que això, almenys una part de l'independentisme ho ha començat a aprendre i a aplicar. I per tant és molt normal que segueixin dient, i si cal, unilateralitat. No ho posen al punt número 1, però diuen, ei, que nosaltres estem a la casella de sortida, sí, però la casella de sortida era, si tenim un estat en contra, nosaltres farem un estat a favor. I un apunt amb el link d'avui del president Aragonès, sí, al Senat. No sé si ha tingut la mala sort de que li coincidia la data amb aquest desaniversari, però que aquell dia eren 3 i avui era sol. I a mi això em sap greu, perquè hi ha determinades coses, quan les vas a defensar a Madrid, que està bé que siguis representant d'un conjunt molt important de la població catalana, no? I en aquest cas era el president sol defensant una postura...
Però el context també era molt diferent.
Avui era per parlar... Clar, no, anava a dir, sí, avui però... en realitat era per parlar de la llei d'amnistia...
Però tu la llei d'amnistia l'ha votat més gent que Esquerra Republicana. Per tant, això ben orientat, tu podies anar molt més ben acomboiat com a president de la Generalitat a defensar una postura molt majoritària. I aquest element... Potser ha sigut mala sort perquè li ha tocat en mitja campanya i no es podia fer d'una altra manera. Ostres, però és una imatge que crec que s'hagués pogut fer molt més potent.
Isabel, molt ràpid,
molt ràpid. No, jo dic que l'Eulàlia, a mi sembla que té molta raó, em diu una cosa, que la frase en castellà, que és no es quieren però no nos aman. El PP el que fa és aquesta sensació de que et volen però que no t'estimen. No? I després el que deia ara en Jordi, jo crec que jo no diria que no es pot dir que tens un estat en contra quan tu formes en part de l'estat. Tu has de dir, en tot cas, jo crec, que hi ha un govern que està governant que marca una diferència a l'hora de tractar-te. I la diferència està en que el govern del PSOE, obligat per uns 7 vots necessaris, ha acabat aprovant una llei d'amnistia. Amb tot el que això li pot representar de factura política en les properes eleccions. No? Jo crec que està bé matitzar que la Generalitat, evidentment, també forma part de l'Estat.
8 minuts per les 10, res, una pausa i acabarem, com dèiem a l'inici, aquesta tertúlia d'avui del 9C, parlant d'aquest eclipsi total de sol que s'ha viscut a bona part de l'Amèrica del Nord, de seguida, i connectem en directe amb l'Abel Caral.
9C, amb Anna Ballonesta.
6 minuts i arribarem a les 10 de la nit, però abans d'acabar volem anar fins als Estats Units per saludar a l'Abel Caral, que em sembla, si res no ha fallat, que ha tingut el privilegi de poder veure aquest eclipsi solar total que hi ha hagut fa només una estona. Abel, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Sí, sí, no fa ni una hora, no fa ni una hora que estava a punt de fer-se pràcticament fosc aquí a la zona sud de Missouri que estem, al costat del Mississippi, ben a prop del riu Mississippi.
Com ha anat això, Abel? Perquè era una cosa que tu fa temps que volies viure en persona i que has fet aquest viatge expressament fins allà, precisament per viure aquest fenomen. Com ha estat?
Sí, ha sigut una cosa realment molt, molt màgica. A més, jo anava amb la meva mare, viatge més enllà de l'eclipsi, doncs, endur-me la meva mare als Estats Units de viatge, un país que jo he estat ja uns quants cops, i visitar-lo amb ella i venir pel que veníem, doncs ha sigut brutal. Ens ha passat una cosa, que és que hem tingut un problema de circulació. Vaja. Ens hem trobat, jo m'he trobat avui la retenció més important que m'he trobat a la meva vida, sortint de Sant Louis. Estem a unes dues hores al sud de Sant Louis, anàvem a un poble que es diu Cape Girardeau, que jo hi havia estat el 2016 amb la Carla, amb la meva parella, fent un viatge pel Mississippi fins a Nova Orleans, el nostre primer gran viatge per aquestes terres americanes amb la Carla, i volia anar a aquest poble, però ens ha anat de... Ens pensàvem que no arribaríem, no hem arribat al poble, ens hem quedat unes 15 milles, uns 20 i escaig quilòmetres d'on volíem anar, que volíem anar al downtown, al centre d'aquest poble, que muntàvem una festa amb música en directe al costat del riu Mississippi. Hem arribat, hem hagut de parar a una àrea de descans que pot semblar poc bucòlic, però bé, ha sigut maco també, perquè és que si haguéssim continuat no haguéssim arribat, i també l'experiència de viure-ho aquí, una àrea de descans que les que tenen aquí als Estats Units, doncs no ha sigut, no és tampoc potser una àrea de descans com les que tenim a Catalunya, estan molt més cuidades i ha sigut maco. Hi ha molta gent també aquí, ens han pogut deixar unes ulleres que no portaven per veure-ho, i realment doncs estem
això
aquí
a la
interestatal.
Logísticament com ha funcionat això? És a dir, hi havia molt material, hi havia... La gent estava preparada en general? Vull dir, suposo que aquestes retencions no sé si tenien a veure també amb l'interès de veure l'eclipsi, precisament.
En part, segurament. Hi havia unes obres, però jo no ho entenc, perquè hem fet pràcticament 2 hores, 3 quarts de retenció, d'anar tirant. Hem intentat agafar una ruta alternativa per saltar-nos un fansant que no arribàvem, i entenem que molta gent també era que venia cap aquí al sud. De fet, ens hem anat trobant gent, una gent que venia de Colorado aquí, que és qui ens ha deixat les ulleres, el lloc on vam dormir, a Springfield, capital d'Illinois, a unes 3 hores d'aquí, hem trigat molt més. Hi havia una gent que venia de Canadà, gent que venia de Rapid City, a Dakota del Sud, molta gent que s'havia doncs, mogut per veure aquest eclipsi, una cosa espectacular, i entenc que molta part d'aquesta redenció venia per això. Estem a la Interestatal 55 i en aquesta àrea de servei doncs, que hem pogut parar, i ha sigut molt màgic perquè de cop hem arribat com uns 10 minuts abans, i és que veia que si no arribàvem, un quart d'hora abans que es fes
però
pràcticament fosc,
fosc,
no s'ha arribat a fer fosc,
o sigui, una estona abans ja anava enfosquint, no m'imagino?
Sí, ja s'anava enfosquint, quan quedaven 2-3 minuts perquè fos la totalitat, ja es veia una llum, feies fotos a les ombres de les fulles dels arbres, ja es veia la llum que es filtrava entre mig de les fulles dels arbres, doncs es veia el que és l'eclipsi, la part tapada del sol es veia doncs, a les ombres, en el terra, no? Diguéssim, de la llum filtrada en aquests arbres. Ara estic encara, porto les ulleres posades que ens ha regalat aquest matrimoni que venien des de Colorado, i encara estic ara mateix mirant el sol, s'ha començat a ocultar per la zona, com si, perquè ens entenguem, sud-est del sol, si fos la Terra, diguéssim, perquè seria el sud-est, i ara està encara a la zona, al quadrant nord-occidental, perquè ens entenguem, encara ara mateix estic parlant amb vosaltres amb les ulleres i veig ulleres especials, evidentment, màxima seguretat, doncs encara es veu la lluna una mica mossegada per dalt, i la llum de mica en mica es veu que va tornant, però ja poc abans ja es veia que hi havia una llum que havia disminuït, però allò ha sigut de cop, que es anava fent fosc, i de cop s'ha fet, no era fos del tot, era com el vespre, han aparegut algunes estrelles, es veien, sembla que era Saturn molt a prop del Sol, com si fos el vespre, una llum de capvespre increïble. No sé si haguéssim anat fins al poble uns 25 quilòmetres més avall, hagués sigut fos
potser
del tot,
no
jo crec que no, perquè... potser no ho hauria vist tan bé, i el que es veia era la lluna tapant el sol, i es veia com un cercle, com una corona al voltant del sol. Realment ha valgut molt la pena el patiment que hem tingut, ens ho hem ben guanyat, i ma mare encara em deia fa una estona, encara em deia la Montse, em deia, encara no he tornat, una mica és com si no haguem tornat, perquè encara estem amb l'emoció, els estic explicant això encara en pell de gallina.
Ja et veiem que estàs emocionat. Escolta, m'estàs fent enveja aquí el Martí Oliveres, que
sí,
el tenim aquí assegut.
Que jo ho he seguit aquí allò una hora seguint-ho, a través, sort del canal de YouTube de la NASA, que ens ho han facilitat, perquè
clar,
realment espectacular, he vist la imatge ben bé del sol tapat, per aquesta interacció amb la Lluna, que déu-n'hi-do. Sí, sí,
però abans, Martí, ens deies que tindrem oportunitat de veure-la aquí a Catalunya d'aquí a 2 anys i una miqueta.
Sí, no haurem de viatjar com la Bel, exacte, a l'agost del 2026 i després l'any següent, l'agost del 2027. 12 d'agost del 2026, per tant, no queda tant.
Veus, Abel, no caldrà que vagis tan lluny la propera vegada.
Des de Tiana el podràs veure bé.
El que ha sigut molt màgic aquí és que, a més, realment, vull dir, no sé què anava a dir. Ha sigut molt màgic perquè...
Encara li dura tota aquesta eufòria.
No, que eren les dues del migdia, del migdia, i de cop s'ha fet pràcticament fosc. Ha sigut molt màgic i també m'ha agradat compartir-ho amb vosaltres i amb l'audiència de RAC1, perquè ha sigut una experiència potser no única, però és molt poc habitual poder veure això, i viatjar per l'Estats Units amb la meva mare també està sent molt maco. Avui anem cap a dormir a Sant Louis, i després Sant Louis anar pujant cap a... seguint el riu Mississippi fins a Davenport i cap a l'est, cap a Chicago.
Doncs
avui tornem,
doncs,
i dimarts
acabi...
tindreu aquí, sí, amb el jet lag, explicant-vos tot el que vulgueu.
Doncs que acabi d'anar molt bé, Abel, i gràcies també per compartir-ho amb nosaltres. Que vagi molt
bé.
Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada.
Que vagi molt bé. Adéu,
Martí.
Martí,
gràcies, també. Adéu. Ara t'has quedat amb les ganes, d'haver fet aquest viatge amb l'Abel.
Sí, sí.
En fi, anirem deixant aquí a tertúlia d'aquest dilluns 8 d'abril, que hem fet amb l'Enric Sierra, l'Eulàlia Soler, l'Isabel Lleuger i el Jordi Cominal. Gràcies a tots quatre, ens hem quedat, doncs, amb aquesta oportunitat. Apunteu-vos bé al calendari, 12 d'agost de l'any 26, d'aquí 2 anys, podrem veure aquest eclipsi total també aquí a Catalunya.
I després de sentir l'emoció i la passió de l'Abel, evidentment, ho hem de veure.
Encara més apuntat. Gràcies als quatre, que vagi bé. Bona nit.
Adéu, bona nit.